Escoltes a mig matí.
Doncs sintonia de Tecnologia al dia, mig matí. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí, sí.
Com va la tecnologia?
La veritat, estava repassant totes les notícies que he tret.
Sí?
I, ostres, la veritat és que no porto gaires bones notícies, perquè, mare meva,
no,
com
no
està el món tecnològic.
És... No em diguis això.
Sí, 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 sí. Però, a veure, ara últimament, de fet, surten moltes portades, inclús de diaris, no? Notícies que, déu-n'hi-do, no? Com els acomiadaments que ja vam comentar la passada setmana a Twitter, avui també els de Facebook.
Sí, sí té que...
Bueno, de Meta, que és l'empresa.
Està la
no?
cosa, sí.
Ostres.
Aquest home s'ha tornat una mica l'Elo, em sembla, no?
Sí, sí, bé, aquest és l'altre, aquest és Mark Zuckerberg.
Que també.
Sí, sí, et sembla que comencem per aquesta notícia i és que...
Això és el que té el poder, eh?
Sí, sí, sí. A veure, al final per ells tot és números.
Sí, sí, clar. Diu que ha baixat la, no?, segons Facebook, que ha baixat molt la publicitat i que 11.000 persones al carrer.
Sí, sí, diu...
Diu tan ample.
Això, no?, doncs ha anunciat això. Meta ha anunciat l'acomiadament històric de 11.000 treballadors. Clar, és que... 11.000 treballadors, que em sembla una barbaritat, eh?
Home, a Roda quants habitants som? 8.000.
Sí.
No, doncs 11.000.
Imagina't.
Tot Roda, més.
Més, més. O sigui, Roda i Creixell, potser?
Home, no.
Gairebé.
Hi ha més habitants a Creixell.
Però gairebé, eh?
Però sí, sí. Una bestiesa.
No ens quedaríem... Déu-n'hi-do, eh? I diu que, bé, doncs, els acomiadaments passius de Meta, que és Facebook, doncs ja són oficials. Tal com estava previst, Mark Zuckerberg ha anunciat el major acomiadament col·lectiu de la seva història. En total, el 13% de la seva plantilla de Facebook que serà acomiadada, el que representa un total de 11.000 treballadors. El triple de persones acomiadades per Elon Musk a Twitter. Ara ja allò d'Elon Musk ja no sembla tant.
No, no, a comparació ara... No
clar, ara mira... I bé, doncs, l'argument que ha utilitzat Zuckerberg per justificar els acomiadaments no se centra en la seva aposta per al metavers, que doncs, està resultant sent anant molt més lent del que ell creia, sinó per la situació que es viu després del final de la pandèmia, segons ell. El fundador de Facebook explica que amb la pandèmia el comerç electrònic es va disparar i van pensar que aquesta tendència seria una acceleració permanent, però el futur... no s'ha produït com s'esperava. Diu, no només el comerç online ha tornat a la tendència anterior, sinó que la recessió macroeconòmica, l'augment de la competència i la pèrdua de senyal dels anuncis han fet que els ingressos de Facebook siguin molt més baixos del que s'esperava. I diu que es va equivocar i assumeix la seva responsabilitat per això. Diu Zuckerberg, sí, assumeix la seva responsabilitat acomiadant a 11.000 persones. Podia acomiadar-se ell, també, no?
Sí, bé, ell no, home.
No, ell no, ell segueix, eh?
Ell segueix allí.
Sí, sí, diu que els acomiadats seran avisats per correu electrònic. Molt bé.
Això està molt de moda, eh?
Sí, sí.
Sí. Adéu, per correu electrònic.
Això, entre treballadors, jo el que faria, ja posats ja a dir, mira...
Perdidos al río.
Jo començaria a enviar correus als companys. Has estat acomiadat.
En plan conya?
Ostres, seria boníssim.
Home, boníssim. A més, d'un li donava alguna
cosa. Al final ja t'has d'esperar, no?
Sí, 11.000 persones, doncs sí, segurament encertaries aquí.
Home, en una oficina que siguin 10, un i mig se'n van al carrer, pràcticament, saps? Sí que, bé, en fi. I bé, doncs, diu que la plantilla, també s'ha de dir que la plantilla de Meta havia crescut fins als 87.000 treballadors. Els últims 3 anys Meta va doblar la seva plantilla. Entre el 2020 i el 21 es van contractar 27.000 treballadors, previsiblement impulsats per l'auge del digital, com m'ha explicat Zuckerberg, que hem dit abans. Només aquest any s'han contractat uns 15.000 treballadors, en aquest cas, per la seva aposta per al metavers. Amb l'enorme número d'acomiadaments, ara la plantilla es reduirà a uns 75.000 treballadors, un número que segueix sent molt gran en comparació amb la mida de Meta abans de la pandèmia. Així que, doncs bé, posats amb això, amb aquest tema i relacionant-ho també amb el de Twitter, el fet és que fent una imatge més global, obrint una miqueta el ventall, veient el que passa en totes les grans tecnològiques, s'està veient que, si és veritat que aquestes grans tecnològiques han liderat més de 10 anys el mercat alcista, on els diners no deixava de fluir i la festa no semblava que no acabaria mai, doncs del Covid es va dir inicialment que només era un refredat i que lamentablement va resultar ser fals. Per això les grans tecnològiques efectivament no va ser més que un refredat. I és que doncs, ara encara inclús les accions més sòlides es van resistir en les 5 fatídiques setmanes en què vam veure posar en perill tot el que coneixíem. Microsoft va caure un 26%, Apple un 30%, el rally alcista va tornar a arribar i moltes d'aquestes grans tecnològiques van anunciar rècords històrics l'any posterior, tot i els mals auguris. Això va ser just abans de la pandèmia, no? Que primer va haver una baixada molt gran just abans d'aquesta pandèmia i quan va començar, i de cop i volta, pum, un pic molt gran que les va portar al cap de a liderar, no, totes les borses, inclús a nivell mundial. De fet, la pròpia Apple va facturar 1.000 milions de dòlars al dia durant tot el 2021. 1.000 milions al dia durant tot el 2021.
Increïble.
O sigui, això em sembla una barbaritat.
És increïble.
Però ara sembla que això comença a trontollar una miqueta. Si l'inici del 2022 no va ser massa prometedor en el capital de risc, amb el capital de risc congelant-se, no, a nivell econòmic, les tecnològiques van anunciar també contractacions congelades, les criptomonedes van entrar també en caiguda i moltes startups també van tenir problemes i doncs, van acabar tancant. I bé, doncs, al final d'any d'aquest 2022 presenta un horitzó molt menys prometedor. Diu que, sol dir-se en els entorns financers que en els mercats baixistes la bolsa és un indicador que és bon indicador, no? I la caiguda s'anticipa al de les economies. I l'habitatge també és l'últim que acaba caient, no? Això és el que se sol ser normalment amb els mercats financers. I bé, doncs aquest mes es compleix un any des de l'inici de la caiguda bursàtil de les tecnològiques que va anticipar aquest escenari que estan actualment amb els acomiadaments que estem veient. I partint d'aquest inici, no, d'aquest indici, tot sembla que va començar, ho diuen així, la nit de bruixes, el Halloween del 2021. En aquell moment la pandèmia semblava estar quedant enrere, amb les diferents nacions encarant ja la recta final de les seves campanyes de vacunació, i a partir d'aquí va començar la caiguda d'aquestes tecnològiques i el que semblava ser un moviment natural del mercat va començar a convertir-se en tendència. Un any després, Meta ha caigut més d'un 70% al seu valor bursàtil, és una barbaritat.
Home.
I acaba d'anunciar, com dèiem abans, l'acomiadament d'11.000 treballadors. Similar sort té també el recorregut de Netflix, que ha començat a acusar cert un sostre de creixement i la forta i poderosa competència d'altres gegants en el seu terreny. Gegants que, al contrari que ella, tenen respaldament financer que els atorguen línies de negoci, que, de fet, ara, quan acabem de parlar d'això, també parlarem de Netflix i el seu pla que arriba ara ja aquí també al nostre país. Microsoft, Amazon, Alphabet i Tesla també han viscut caigudes d'entre el 30 i el 50% del seu valor en aquests 12 mesos. Apple ha resistit millor el cop, però s'ha deixat gairebé un 10% després d'una dècada encadenant pujades que van arribar a superar el 80% en un any natural, com entre el 2019 i el 2020. Twitter, sobretot després de l'arribada de Musk, també ha resistit millor l'any, encara que la seva arribada també ha implicat acomiadaments en massa. Així que, en resum, sembla que aquestes grans tecnològiques, que semblava que no tenien sostre, que anaven amb unes pujades any a any anuals brutals, sembla que a partir de... I bé, doncs, van veure sobretot aquell sostre en la pandèmia, que va ser quan tothom doncs, sembla que va fer molt més ús d'aquestes tecnològiques, però a partir d'aquí va començar a baixar. Què és el que passa? Que just abans de la Covid ja hi havia indicis de que començaven a baixar aquestes tecnològiques, però la Covid ho va amagar tot perquè doncs, va haver un canvi de vida pràcticament de tothom.
Sí, clar.
Però quan s'ha tornat a la normalitat, doncs s'ha tornat al que s'estava preveient.
La tendència que hi havia.
Sí, sí, el que s'estava veient abans d'aquella... del Covid. I és que s'estan començant a baixar i veurem quin és el futur d'aquestes tecnològiques. Algunes, com moltes, estan buscant altres vies, com per exemple Meta amb aquest metavers. Però bé, doncs fins que no... Òbviament el futur no el podem saber, però la veritat és que el present i el futur més immediat sembla que aquestes tecnològiques seguiran patint i que no sé com... Perquè cada cop és més fàcil que tenir competència i tenir alternatives a tot. I amb això, doncs, que també és una bona notícia, no? Que no tot sigui quatre els que manen.
No, clar, que no hi hagi tant monopoli, no?
Exacte. No? Doncs que, com a mínim, s'estigui difuminant tot una mica. Així que aquest és el panorama ara mateix d'aquestes grans tecnològiques que sembla que no estan passant pel millor moment.
No.
També hem de comentar, Sònia, hem de parlar una miqueta d'Elon Musk, molt ràpidament.
Qui és aquest senyor?
De l'amo de Twitter. I és que, doncs bé, en la seva... no? En la seva des de que va entrar, des de que va entrar a Twitter, va dir que volia fer canvis.
Que
tallaria caps i que volia fer canvis. Doncs bé, Elon Musk va finalment comprar Twitter fa unes dues o tres setmanes. I en aquest període tan curt de temps, algunes de les idees que havia tingut l'empresari abans de tancar l'operació van començar a prendre forma. I sent una d'elles la verificació de comptes. Com sabeu, va dir que volia cobrar $8 perquè la gent que té els comptes verificats doncs continuessin tenint aquest compte verificat. Si vols verificar-lo, paga $8. Si no, doncs sense...
$8 al mes.
Al mes, no? sí, al mes. O sigui, si el vols anar mantenint, has d'anar pagant cada mes. Sí. I bé, doncs... de fet, a principis d'aquest any, Musk havia proposat, en un tuit que ja ha eliminat, oferir la insígnia blava de verificació a tots aquells usuaris que paguessin $2 per Twitter Blue. La idea d'això, segons l'empresari, era fer més fàcil la tasca de separar els comptes falsos de les reals per lluitar contra els bots. Això era l'argument que posava Elon Musk. I bé, doncs, sembla que per unes hores Twitter va tenir dues insignes de verificació. De fet, qui va poder entrar en aquelles hores ho va poder veure. I si ja teniu captures de pantalla, doncs també penjades per internet. I és que doncs, va fer dues insígnies diferents. Hi havia una que era de subscriptors de Twitter Blue i una altra que posava oficial, acompanyada d'una etiqueta. És a dir, que seria aquí vindrien dues coses diferents. Així que, doncs bé, la directora de gestió de productes de Twitter, Esther Crawford, havia anunciat els canvis a la xarxa social com una resposta a les preocupacions dels usuaris sobre la possible suplantació de la identitat amb les insígnies verificades de Twitter Blue. La novetat, no obstant, només va mantenir-se activa unes poques hores. I és que Elon Musk ho va haver d'eliminar. I és que la idea que va estar provant Twitter consistia en introduir una petita insígnia de verificació que arribava acompanyada de l'etiqueta oficial. Es tractava d'una forma de verificació que, segons paraules de Crawford, no es podia comprar i estava reservada per a empreses, comptes governamentals, mitjans de comunicació, figures públiques, entre altres. No? Ara el que tenim, aquest que posa el tic aquest, no? Doncs això només seria per gent, diguem, coneguda, empreses i demés. I, per altra banda, hi hauria el de subscriptors de Twitter Blue, que tindrien una insígnia de verificació que és com aquest tic blau que veiem a això. Què és el que ha passat? Doncs que no ha funcionat bé i que hi ha hagut suplantacions d'identitat.
Què dius?
I per això doncs, va haver d'eliminar-ho al cap de poques hores. Mm-hmm. Només donant-te d'alta en aquest Twitter Blue, tenies aquest tic blau i semblava que fossis...
important,
clar,
no?
I no, doncs, clar, i podia suplantar la identitat d'una altra persona.
Sí, clar, és que...
Perquè tenies el tic blau.
Però em sembla una errada molt, molt bèstia, no?
Jo el que no entenc és com... O sigui, tot això normalment requereix un període de prova.
Home,
no?
I que això s'estudia molt abans d'implementar-ho, no sé. Penso jo que s'ha d'estudiar, no?
Doncs això és la teòrica s'hauria de ser així, però doncs, sembla que no ha estat...
Una mica lo loco.
Sí, sí, i bé, no sé què passa, però en Twitter diu que podrà treure la insígnia de verificació blava de Twitter Blue als subscriptors que no compleixin les seves regles, incluïdes les regles sobre spam, evasió de prohibicions i suplantació de la identitat, i diu que encara que queda per veure com evolucionen els canvis que Elon Musk té en ment per la xarxa social, sobretot quina serà la resposta dels usuaris. Jo no sé, perquè si has d'esperar a que et suplantin la identitat perquè aquell compte sigui eliminat, home, potser s'hauria de prendre la mesura abans, no?, de que ho facin.
Sí,
és massa fàcil,
sí,
no? Pagues $2 o el que sigui, et posen el tic blau, canvies el teu nom, i ja ets, no? LeBron James,
clar,
per inventar-m'ho.
Que... Sí, sí.
No sé, no té
no
gaire.
No té massa sentit, no?
La veritat que no. També, Sònia, abans ho dèiem una mica, i és que Netflix, ja ho portem parlant un temps, ha arribat ja amb el seu pla, amb anuncis i sense... I això sí, també, sense els seus grans èxits. sense algunes de les seves sèries. I és que Netflix ja té el seu nou pla bàsic amb anuncis. Es tracta de la nova tarifa d'accés a la plataforma de streaming de vídeo amb límits per dispositius, qualitat màxima limitada a tan sols 720p, és a dir, no podes veure 1080, que és el Full HD que pràcticament tots els televisors tenim, només podrà veure 720 i amb anuncis.
I bé, doncs... Però això és sí o sí?
Sí, sí, i a més és una mit... això és un pla bàsic, eh? O sigui, això, qui vulgui s'ho pot agafar. És un pla més econòmic.
I quan seria el compte econòmic?
Clar.
Diuen el preu o encara no?
Sí, 6 euros. 5, no, 5,50. 5 euros amb 50. 5 amb 49,
bueno,
vaja.
Bé.
Sí, diu que, a més, hi haurà una mitjana de 4 minuts d'anuncis per cada hora de reproducció.
Bé, tampoc és exagerat.
No és molt exagerat.
Si fas Telecinco, segurament són molts més.
Clar, però hem de tenir en compte que la televisió aquesta és gratuïta, en canvi aquesta estàs pagant 5 amb 50. Però bé... I bé, doncs a l'abril d'aquest mateix any ja va començar a sonar que aquest pla de publicitat de Netflix seria oficial i bé, doncs el dia 10 de novembre va arribar ja a aquí al nostre país. El seu preu és de 5,49 euros al mes i bé, doncs aquest passa per ser el pla més bàsic ubicant-se o situant-se just abans del pla bàsic. És a dir, hi ha dos plans.
És superbàsic.
Sí, hi ha dos plans bàsics, val? El més senzill de tots és aquest que comentaven, que són... que només pots veure 720 les imatges, a més amb 4 minuts d'anuncis per cada hora de reproducció i amb aquest preu. Però després hi ha un que és una miqueta... I a més doncs, no té algunes de les sèries més vistes de Netflix, com Peaky Blinders, The Crown, o bé, les sèries més
això
vistes...
Això no ho té.
No les té, no les té.
Vaja, perdona, vaya truño.
Clar, o sigui, això no sé, o sigui, si tu agafes Netflix no sé, per veure aquestes
que,
sèries,
sí,
no?
Clar, és que no sé.
En fi.
En fi, sí.
I bé, doncs...
Això serà un fracàs.
Sí, sí. I diu que, clar, que a més té altres... diu, la segona limitació ha de veure amb el seu propi catàleg, no? Que és això, no? Que no pots veure algunes sèries. Són les sèries que no estan disponibles. Conforme vagin aterrant títols a Netflix, alguns no arribaran al pla bàsic per aquesta limitació. El resta de títols podran reproduir-se d'igual manera que en els altres plans. L'última limitació que té que veure amb les descargues, que no es poden descarregar continguts per veure's offline si utilitzem aquest pla bàsic amb anuncis. Al contrari del pla bàsic, que sí que permet una descarga en un sol dispositiu compatible. Com diem, el pla bàsic té una miqueta més, però vaja, sí que té, crec que són 8 euros, aquí no m'ho poso ara mateix, però bé, doncs en tot cas doncs no, tampoc seria complet, també ho veuries a 720, i el pla normal, el que té ara tothom, el de 12 amb no sé què euros al mes. Que
12
no...
o més, no?
Si són diferents perfils o alguna cosa així, no. Crec que el bàsic eren 12 amb 90 i pico, 13 euros em sembla. Ara no ho tinc aquí, però no, més o menys. Però bé, doncs aquest seria l'estàndard amb Full HD, 1080, totes les sèries i de moment sense anuncis. Però bé, si algú estigués interessat en adquirir Netflix amb un preu més econòmic, doncs que sàpiga que ho
clar,
pot tenir.
Hi ha aquesta opció, no?
Però amb aquestes però limitacions vaja, grans, que jo...
Les limitacions em semblen abusives.
Jo crec que
veritat,
sí.
Home.
Jo crec que sí, que no veure... Que et baixin la resolució a 720. I que a més...
Clar, primer la qualitat, que no
sí.
És el mateix, eh?
Correcte.
Es nota. I després... Mira, això dels anuncis ho puc entendre.
Sí, anuncis jo ho veig
això
bé.
Això sí. Però ara, que hi hagi certs continguts que no hi tinguis accés, senyors de Netflix, de què van?
Clar, és que ja, no ja m'estàs posant
fan,
anuncis.
Per què fan aquest pla econòmic, llavors?
Clar, ja m'estàs posant anuncis. Llavors, què vols més, no?
En plan superdesgraciat, perquè no sé, no tens res, no t'entra res, no sé.
No sé, sí. Hi ha el pla més bàsic, mira, ara sí que ho tinc aquí davant.
Sí.
El pla més bàsic que aquest és, com dèiem, 5,49 euros al mes, i si em carrega... I l'altre és de 7,99, són 8 euros, i el següent, el pla bàsic, no té anuncis, però també està en baixa resolució, 720, és HD, però 720, no 1080, i en principi aquí sí que tindries tot el catàleg.
Clar, però quan pagues aquí?
8 euros.
8 euros.
Però amb menys resolució, sí.
Mm-hmm. Bé.
No ho sé. No sé, en fi.
Llavors, després dels 8 euros, passa...
Ja és l'altre pla, que és el que dèiem abans, que és l'estàndard, que és a 12,99 euros al mes, que és sense anuncis, sí que és a 1080, i que no té límits de visualització, tens tot el catàleg.
Val.
Jo crec que el de 5,49 no crec que valgui la pena, perquè et posen anuncis i, a més, no, no tens moltes sèries, les importants. En canvi, el de 8 euros, de 7,99, no té anuncis. Sí que és veritat que és a 720 de resolució, però tens tot el catàleg.
Clar, també és important.
O sigui, l'únic que et fan és baixar-te la qualitat de...
La qualitat, sí.
I que ho pots veure en un dispositiu a la vegada, però vaja, això ja és més concret. Però bé, doncs, si Netflix també ha fet aquesta introducció amb el pla d'anuncis, Disney Plus doncs, ja ha pujat els preus als Estats Units i bé, doncs, ja s'està dient que està a punt de pujar també.
Arriba cap aquí, no?
Sí, sí. I que és qüestió de temps. Diu que la subscripció actualment costa 7,99 dòlars, $80 a l'any. Per seguir pagant el mateix haurà d'acceptar que els amb anuncis. Si es decideix eliminar els anuncis, la subscripció passarà a costar 10,99, 110 euros a l'any. És a dir, ara, si tu tens Disney Plus i vols continuar amb el mateix pla, pagaràs el mateix, però tindràs anuncis. Si vols treure els anuncis, hauràs de pagar uns $30 més allà als Estats Units, que aquí doncs, hem de calcular doncs, que serà aproximadament el mateix, uns 30 euros més. Així que les televisions
no
també...
No vegis com s'estan posant, no?
Sí, sí, diuen que tenen pèrdues grans en els streamings, que no els hi surt a compte. No ho sé. Això és la realitat i jo m'ensenyeixo més amb el que dèiem abans. Les tecles tecnològiques estan patint molt, perquè té molta competència. I bé, jo crec que s'haurà d'acabar de veure com quin lloc tenen en el mercat i acabar de resituar-se després d'aquesta pujada tan gran que han tingut i ara aquesta baixada que tenen. I aquí també entra Netflix i Disney Plus, igual que Meta, igual que Twitter. Així que els que haurem de pagar són els mateixos de sempre.
Sí, sempre.
Els usuaris.
Això no hi ha dubte.
Sí, sí. Ara, Sònia, et parlaré d'un altre invent que jo crec que ja, sí, ja tindrà molts adeptes. Unes ulleres de realitat virtual, val? Tothom sap el que és, no?
Sí.
Unes ulleres d'aquestes que te les poses i quedes pràcticament immers en un videojoc,
mica, sí.
No? Que és una passada. Tu estàs jugant i bé, hem vist molts vídeos per internet segur de gent que
allà,
es xoca, que trenca la tele sense voler, bé, en fi.
Sí.
I bé, doncs, han inventat unes ulleres de realitat virtual que són mortals. Si mors en el joc, et maten a la vida real.
En sèrio? Sí, home. No m'ho crec.
Sí, sí. I és que, bé, doncs, les ulleres normals, doncs, les altres, doncs, normalment no passava res, no? Perquè si mories amb el teu personatge al videojoc...
Home, no, només faltaria, Raül.
Comences una altra partida, no? O reprens la que estaves jugant i ja està, no? I segueixes. Doncs bé, hi ha qui es pregunta què passaria si al morir en un joc també morissis a la vida real? Diu que hi ha algú que s'ho pregunta. Jo no sé quina pregunta és aquesta, però bé. Això ara doncs, és factible amb un nou invent de qui va impulsar la manera definitiva del segment de la realitat virtual. Es diuen Saw Incident, Sword Art Online, és un videojoc fictici que va inspirar un manga anime que es diu Saw Incident, i en aquest joc la proposta era singular. Si la nostra puntuació arribava a 0, moriríem de manera immediata en la vida real. Per aconseguir-ho, els jugadors utilitzarien les Nerve Gear, unes ulleres de realitat virtual especials perquè al detectar aquest esdeveniment emetrien unes microones letals per al jugador. La idea era només això, era una idea, fins ara. Així que la idea ara s'ha fet una realitat i qui ho ha fet possible no és un altre que Palmer Luckey, que fa una dècada va revolucionar el món amb les Oculus Rift, unes ulleres de realitat virtual, i el desplegament definitiu de la realitat virtual, que després va criticar i va crear una polèmica empresa. Bé, en tot cas, Luckey explicava en el seu blog que diu «Soc un tipus bastant intel·ligent, però no se'm va ocórrer ninguna manera de fer que alguna cosa així funcionés, no sense connectar les ulleres a aquests gegantescos components», deia, no? I bé, en lloc dels microondes, o sigui, en lloc de les microones, al Luckey li va ocórrer integrar càrregues explosives que connectava a un fotosensor. Aquest component detecta quan la pantalla parpadeja en vermell, quan la pantalla parpadeja fa una freqüència específica, i amb això és possible detectar el fi de la partida, el que provoca que les càrregues es disparin, destruint instantàniament el cervell de l'usuari. No estàs comprant ja, Sònia?
Estic flipant. Ara mateix estic flipant.
Sí, sí, sí. No sé si hi haurà algun interessat. Has de ser molt bon al teu joc i en el joc que juguis i saber que no moriràs. O jugar al FIFA. perquè jugar a un joc al que puguis morir és que no, jo no, no sé. Jo no, no ho trobo.
A veure, jo vull pensar que això no s'ha dut a terme.
Diu que ara, diu que això és una reflexió sobretot en el, sobre, estan creades, hi ha una imatge i estan, o sigui, funcionen, Però diu que és una reflexió sobre el món dels videojocs. Ara mateix el dispositiu és bàsicament una peça d'art d'oficina, però com diu el seu creador, també és un recordatori que invita, convida a la reflexió sobre les vies inexplorades en el disseny de jocs. Per a ell, aquesta connexió entre el virtual i el real és el que realment li, li resulta cridaner.
Sí, clar. Que jugui ell.
Aquí comença ja aquella línia de entrar en un metavers, un personatge fictici, sí, que el personatge pràcticament tingui més importància que tu en la vida real. I bé, o sigui, tenir tanta real, tanta relació el personatge real que som amb el personatge fictici que ets a les xarxes...
No ho veig, això.
Que si mores en un lloc, mors en l'altre, saps?
No t'ho imagina't. Jo crec que és una bogeria.
A gent se li en va al cap.
I, perdona, però hi haurà més d'un sonat que voldrà jugar, eh?
Tu vols dir?
Jo crec que sí. Hi ha gent molt... Sí.
Home, deu ser el nivell
home,
més fàcil.
Hi ha gent que juga a la ruleta russa.
Home, no ho sé, jo no en conec gaires.
Home, jo tampoc, personalment tampoc, però segur que hi ha gent que juga.
Segur?
Segur que sí.
No ho sé, potser sí.
Ja, no sé. Ja, mira, ja ens sentirem a parlar, ja veuràs.
Segur, segur.
Mare meva, electrocutat per unes ulleres. Com està el món?
Sí, com està el món.
És que està fatal.
També, Sònia, volia comentar que, no sé si te recordes de l'Artemis, aquella nau que havia de... no, d'enlairar-se per la NASA, no? El 14 de novembre era la data escollida per l'Agència Espacial Nord-Americana de la NASA per enviar a l'òrbita lunar la primera de les missions Artemis. Una tempesta tropical que doncs, va passar per Florida es va interposar en els seus plans. I, llàstima, però la NASA ha tornat a anunciar a través d'un comunicat que el llançament de la missió Artemis s'ha tornat a posposar.
No pot ser.
Sí, sí, sí.
Què els hi passa, aquesta
gent? El motiu doncs, és això, una tempesta tropical que, doncs, que podria convertir-se en huracà. I la nova data prevista serà doncs, pròximament serà per al dia 16 de novembre, si no canvia res.
Si no passa res,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Així que, doncs bé, un nou retard, que recordeu que ja s'havia d'haver llançat fa pràcticament 2 mesos ja, més o menys.
Sí, sí, no, no, així que sembla de cachondeo.
Així que déu-n'hi-do. I res, Sònia, acabarem amb actualitzant una miqueta com està el món del Bitcoin, perquè hem de dir... que tenim notícies...
Bones?
No. I fort, o sigui, és a dir, canvis forts.
Ui, ui, ui.
El Bitcoin ha baixat als 16.492 euros. 16.000. Atenció, Que, de fet, ara estan als 16.400, però fa 24 hores estava sota dels 16.000. És a dir, déu-n'hi-do, I això per què?
És al·lucinant. Sí.
Què ha passat? Doncs que hi hauria d'haver hagut Binance, que és una empresa que es dedica a tot això, havia de comprar FTX, que és una altra empresa de la competència. I l'intercanvi de criptomonedes més important del món, per volum, va anunciar que abandona els plans de rescatament del seu competidor, que va anunciar fa poc més de 24 hores. I d'aquesta manera FTX queda en una situació complexa per a fer front a una crisi de liquidesa. Què és el que passa? Que FTX és una empresa que és com una espècie de banc online, val? Per fer-nos una idea. Té criptomonedes. Però què ha passat? Que diu que està en hores baixes, que no arriba i que no té liquidesa. I el seu competidor, que és Binance, l'anava a comprar però finalment s'ha fet enrere. I això ha fet que baixin pràcticament totes les criptomonedes. Així que les conseqüències sobre la compra fallida ja han començat a fer-se sentir. FTT, el token de FTX, que és una altra moneda, ja havia perdut el 80% del seu valor entre el dilluns i el dimarts, traduint-se en una pèrdua de valor de 2.000 milions en un dia.
Buah.
I sí, sí, ahir, després de l'anunci, la baixada va ser encara molt pitjor. El token va caure de $5 a $2.30, és a dir, a quasi la meitat, reduint el seu valor de circulació a uns $340 milions. Altres criptomonedes també s'han vist afectades. El preu del Bitcoin, com dèiem, que va baixar ahir 13% només ahir, cotitzant per sobre dels $16.000. Ether, per la seva part, es va desplomar un 30% al moment ahir també, i perillosament a prop de caure per sota de la barrera psicològica dels $1.000. Així que hi ha hagut l'anunci d'aquesta empresa, FTX, que ha dit que no té liquidesa, que es troba en moments complicats. Binance va anunciar que ho compraria, s'ha fet enrere i això ha provocat una caiguda brutal de totes les criptomonedes.
Que fort, em sembla.
Així que, Sònia, ara potser sí que és moment de comprar.
Sí, ara de comprar, sí. Però jo penso la gent que en té, que deu estar tirant-se els cabells, eh?
Sí. Sí, sí, clar, és que canvis com aquests...
Veus que se te'n van els diners, és que...
Això és el que tenen les criptomonedes, no? El no dependre d'algú en concret, no? D'un banc que et pugui dir, no? O d'un govern o d'una comunitat europea. Com és tan volàtil el mercat, et pot venir un i dir, no, és que aquesta empresa que semblava tan sòlida ara ja no ho és tant. I vinga, cap a baix.
Bueno, em sembla una passada, no sé.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
En fi, quines notícies avui, eh?
Entre tot, ja, però és que ja t'ho he dit.
Les ulleres, això, els acomiadaments, la NASA que es retarda una altra vegada.
Sí, sí, aquesta setmana ha estat una miqueta negra.
A veure si la setmana vinent estem una mica més eufòrics, eh? Perquè tela.
Esperem que sí, portem unes ulleres que facin arc-iris o alguna cosa
així. Ah, sí, una cosa així. Sí, més divertit.
Sí.
Molt bé, doncs gràcies, Raül. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.